el gall del monestir.
Doncs ja ho tenim tot a punt per començar la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts. Els homes s'han donat de baixa i avui tenim una tertúlia molt femenina amb l'Àngels Ponsa. Molt bon dia.
Bon dia.
Asun Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui bon començarem...
Avui... Amb aquests desitjos encara en farà més.
Començarem amb dos temes locals. Un, el que ja hem tractat a la primera part de l'informatiu, amb aquesta notícia que avui trobareu a cugat.cat, sobre l'inici, el calendari ja de les obres de benentització de l'Avinguda de Cerdanyola, que començaran la primavera de 2018. Hem reservat les declaracions del president de l'Associació de Comerciants del Monestir, Toni Gual, que qüestiona la validesa de la mesura perquè la participació al procés participatiu, això prové del procés participatiu, va ser només de 200 persones. A més, afirma que el fet de perdre zones d'aparcament no beneficiarà el teixit comercial de la zona. Escoltem i després en parlem.
És un projecte que no té cap sentit. L'Ajuntament està emparrat amb vianalitzar, però realment el projecte no es pot portar mai a terme. Només hi ha que arreglar el que tenim, que hem tardat gairebé 25 anys des que era una carretera a aconseguir una avinguda maca, i arreglar el que tenim mantenint-ho, i amb això ja n'hi ha prou.
Anem ara per l'altra part de l'altra cara de la moneda. Escoltem el tinent d'alcalde d'Urbanisme, el Damià Calvet, que creu que el canvi serà beneficiós, malgrat les dificultats i els dubtes que puguin suposar a curt termini.
Tots els processos de vianalització tenen una complexitat, que és la de la convivència entre veïns i comerciants amb l'actuació que s'ha de fer, que el que fa és eliminar el trànsit de cotxes. Aquest element de tensió s'ha d'acabar de treballar per tal que sigui percebut per part de veïns i comerciants com un projecte positiu.
Molt bé, doncs ja tenim les opinions de les dues bandes.
A mi aquestes declaracions m'han transportat 20 anys enrere.
Ah, sí? A la vianalització del carrer
del carrer Santiago Rossinyol i Santa Maria.
La polèmica era sí. A la pèrdua
de places d'aparcament, que la gent no aniria més a comprar, que jo vaig presenciar com uns comerciants li deien a l'alcalde de llavors, Joan Aymerich, que és qui va començar, després es va acabar de fer, però els inicis, ens arruïnaràs la vida, aquestes paraules, ens arruïnaràs la vida.
Ja s'ha vist,
i l'èxit, és i la ciutat ha guanyat un munt, o sigui que si bueno. Aquest eix es trasllada, ara que el tenim des de l'estació fins al final, que sempre s'ha sentit, ara tornem a la carretera, el que es deia abans, ara és l'Avinguda de Cerdanyola, però el que era la carretera de Cerdanyola, que semblava que quedava al rere ciutat, allà a extramurs, sempre s'han sentit com apartats. Ostres, la manera d'integrar-los més és claríssimament...
Tu saps com diuen aquesta expressió que acabes de fer servir, sí. Àngels, que nosaltres sempre també hem utilitzat el que queda darrere del monestir.
Darrere, sí.
Doncs un dia em van fer una observació, i efectivament és una observació molt, molt correcta, és depèn d'on estigui situat.
Exacte.
No és al darrere del monestir,
sinó davant.
És davant del
tens
monestir.
Tens raó.
Home, tens
raó. Depèn de si tu mires...
Tens raó, però...
En així el cas no se la... senten exclosos,
ja.
No?
En el cas de la vianantització, això no és un argument, vaja.
Jo crec...
No sé, com ho veieu vosaltres, però jo penso que...
Totes ho veiem igual, sí, eh? No. Jo crec que és que la ciutat... Primer, que la ciutat ha de ser amable per les persones.
Exacte.
I no pels cotxes. Vull dir que l'argument de que es perdran llocs pels cotxes, doncs benvingut sigui aquesta pèrdua.
Si aquesta pèrdua n'hi ha tants ara, eh? Des de que es va fer l'arranjament que va passar abans, sí que hi havia molt lloc per aparcar, si recordeu, el que era l'antiga carretera Cerdanyola.
Però ja és una grava.
Pocs trams, perquè amb el fer les voreres amples, el convertir-ho en una avinguda, també se'n va perdre molt i no va passar res.
Jo crec que té raó amb una cosa... el que hi ha darrere d'aquest argument, perquè arguments a favor de la vianantització crec que no calen, que ja els tenim tots. El que sí que crec que aquest barri té un problema d'aparcament, i és cert, perquè es va construir en una època que no es feien aparcaments subterranis sota les vivendes, i que hi ha un problema greu d'aparcament que no s'ha resolt i que no, i això crec que cap dels governs municipals ha tingut la suficient valentia o previsió o capacitat de resoldre aquest tema. No hi ha lloc per aparcar en aquella zona, i si no, intenteu. Jo que ara tinc la seu de la Unipau, està al Xalet Negre, quan ve algú, bueno, jo ja no, en cotxe allà ni m'apropo, però quan ve algú, el que sigui, i ha d'aparcar, es poden passar una hora voltant pel carrer, perquè no hi ha manera humana d'aparcar en aquella zona. Si els hi treuen 20, 30 o 50 aparcaments que hi ha a l'Avinguda de Cerdanyola, doncs són aparcaments que perdem.
Segurament que s'han de buscar alternatives a l'aparcament.
I que aquí s'ha de buscar una alternativa. És veritat que aquesta ciutat mai s'ha previst, com hi ha d'altres ciutats, que hi ha grans zones d'aparcament a les entrades o en diferents llocs de la ciutat, d'aparcaments gratuïts i grans, on la gent pot aparcar i després caminar. Aquí no, aquí tenim només dos o tres pàrquings, i a més privats, no? I no tenim grans espais d'aparcament. I aquest barri té un problema greu, greu, gravíssim, d'aparcament. I amb això té raó. Ara, jo no crec que això ho solucioni l'Avinguda de Cerdanyola, perquè amb aquests 50 aparcaments, dic 50 per dir una quantitat, no ho sé.
Jo crec que bastant menys, Neus, perquè ara, abans sí que hi havia, però si t'hi fixes ara, no hi ha tants espais per aparcar.
No, hi ha molts
menys. Perquè hi ha molta zona de càrrega i descàrrega, hi ha molts guals, perquè, a veure, sí que és veritat que hi ha cases, edificis que no tenen aparcament, però n'hi ha altres que sí, les que s'han fet més nous tenen aparcaments.
Sí, però com que de nou aquí s'ha construït poc, perquè ja estava construït,
sí, però
realment és un problema que greu, i que cal buscar-hi una solució. I en aquest sentit té raó amb el problema d'aparcament. Ara, crec que això és un problema més gros que va més enllà de la vianantització de l'Avinguda de Cerdanyola, que és evident que serà que afavorirà el barri, que afavorirà les persones, que afavorirà el comerç, com s'ha vist amb tot l'eix, com deia l'Àngels Ponsa. Aquests mateixos arguments els vam tenir amb la vianantització del carrer Santa Maria i Santiago Rossinyol, i ja hem vist el resultat.
És morir d'èxit. Sí, però és curiós que justament aquest tema d'aparcament no ho han dit cap dels dos que han fet les declaracions abans.
Sí,
no?
Sí que ho han dit.
Sí.
El president de l'associació de veïns, sí, crec que ha dit que
de comerciants.
Home, jo penso que és un tema pendent a la ciutat, els aparcaments gratuïts, sí, a fora, i despassar-se caminant al centre, i en aquest cas jo estic d'acord que la carretera de Cerdanyola encara és més important, però és només aquest problema, no?
Sí, sí.
Vull dir que és un tema a tractar
I jo crec que transcendeix la vianantització,
sí, del carrer. Sí, perquè tal com s'expressava era allò de voler arribar a la porta de la botiga amb cotxe,
que això ja no és possible
enlloc. I després que, bueno, és que no justifica tenir una part d'un eix viari que travessa la ciutat, una part vianantitzat i l'altra part no?
Tallats.
Tallats. Altra cosa, jo estic també d'acord amb el que deia el Damià Calvet, de dir, això s'ha de fer amb consens, s'ha de fer parlant, s'ha de fer aquests processos de canvi, s'han de fer amb molt de diàleg, perquè si no, potser tot el clar que es veu des de la institució, i són, diguéssim, són criteris contraposats amb el que veuen en aquest cas els comerciants, també caldria preguntar als veïns, perquè...
Però si han fet un procés participatiu i han participat, sí, el que passa és que diuen que només han participat 200 persones.
Bueno, 200 són moltes, 200 del barri són moltes.
Exactament, doncs és el que jo penso, que 200 són molt,
moltíssimes, clar. I si 200 estan a favor d'això, vaja, jo diria que no, és com, sí, per un aval important al projecte.
Les molèsties no se les estalviarà ningú, no, i són inevitables. No. Mentre hi hagi obres, doncs això tindrà una afectació. Està passant aquí al carrer Castellví, per exemple,
sí,
que és un carrer més petit, que hi ha el
sempre
comerç,
que
hi ha
obres,
molt justet, i que efectivament... ja ho han dit.
El que passa que després és gran, el benefici és gran, perquè ara mateix t'atures. Quan arribes al monestir,
sí, jo crec que això és important, o sigui, valorar-ho.
Tu surts passejant, que... I comences perquè aparques darrere l'estació, els que venim més d'altres, que no vivim al centre, aparques darrere l'estació, que normalment allà trobes lloc, i sobretot en cap de setmana n'hi ha, i comences a caminar i fas tot. Quan arribes al monestir, moltes vegades gires, perquè després ja no és tan amable el camí. Si això continua, vaja, com més passeig millor, no? I arribaràs a l'altra punta, amb la qual fins i tot descobreixes comerç que a vegades no tens no el veus, i és veritat que és un barri amb un comerç molt ric i molt agradable i variat.
I més bé de preu que Santiago Rossinyol.
Vull dir que no... Home, això a la llarga
deixarà de ser-ho.
Exacte.
Però és veritat que és un barri que encara conserva comerç més local, sí que hi ha un basar d'aquests xinos, però com conserva, i ja veurem si amb la benentització no acabarà sent com tota la resta de l'eix, no, comerç d'aquest que pots trobar una joia si vols, pots trobar un vestit de disseny, però no pots trobar un tomàquet.
Sí. Ja, segurament a vegades sí, és veritat el que passa amb la vianetització, que per anar a comprar doncs és més complicat, t'has de moure una mica de l'eix, no? I has d'anar amb alguns carrers adjacents, però per altra banda doncs segurament també pots disfrutar d'unes galeries d'art, de comerç que és més especialitzat i que doncs convida a badar i a disfrutar-lo també, no? No sé,
bueno, també hi ha altres mesures que s'han de tenir presents, no? Sí. El tema dels lloguers de Santiago Rossinyol és bestial i condiciona el tipus de comerç que hi ha, vull dir que suposo que hi ha mesures a part del tema per controlar que el comerç continuï sent un comerç local, no? Un comerç de proximitat, que és el que voldríem tots que es mantingués.
I després
no?
També hi ha comerç que tu pots comprar, però que encara que poguessis aparcar a la porta, no t'ho podries endur a casa.
No, és un tema d'aparcar aquest ja. No.
Perquè, doncs, per exemple, jo què sé, penso en botigues de mobles, de decoració, d'electrodomèstics que n'hi ha en aquest circuit que dèiem. Sí. Clar, si tu vas a comprar-te una rentadora...
No te l'emportes, clar.
No te l'emportes a casa embolicada, sinó que te l'han de dur, perquè...
No, però en tal cas, jo crec que ja seria la segona fase, que ja no és un problema d'aparcament, sinó que quan realment la gent continuï el passeig fins a la Pollancrera, per dir alguna cosa, com que vas més de passeig, igual el preu dels lloguers dels baixos i això puja i fa que s'uniformitzi respecte a Santa Maria i a Santiago Rossinyol, però que en tot cas s'haurà de tenir en compte, no és un motiu per deixar i que també es pot vetllar perquè continuï sent el comerç local que ha sigut fins ara, no? Ja, penso que no és una excusa per deixar de fer projecte.
No, per deixar de fer aquest projecte que és, ara acabes de dir tu, Assum, lo d'arribar a la Pollancrera, quin gust, no? Des de aquest eix surts
de l'estació,
no? I arribes en un parc tan bonic com és el de la Pollancrera caminant, que segurament que molta gent o hi vas expressament o hi vas perquè hi ha un esdeveniment o no el descobreixes.
Al final de la Pollancrera li falta un garito, li falta un bar d'aquest d'estiu
ja estàs pensant en...
Doncs mira, i amb un quiosc per fer música.
Sí,
no em digueu que no seria com els parcs
anells. És un lloc molt bonic.
Hauria de tenir un quiosc, un quiosquet d'aquests per fer música.
El que passa és que està com mig aprofitat.
Només d'estiu, que el posi, no sé, podria ser una concessió d'algun bar que de tot l'any que l'estiu el posés allà. O els diumenges a l'hivern. Això ho tinc pensat fa temps.
Ah, però és veritat, eh?
Sí, és una bona idea.
En allà arribes, està així de gent celebrant aniversaris, de nens jugant amb l'skate aquell, de no sé què.
Sí. Els esportistes.
Quantes famílies van el diumenge al matí a passejar allà o el dissabte? Si en allà hi hagués un lloc per fer el vermut, és que jo sempre ho penso.
Doncs vinga, a proposar-ho.
A Can Mates també és un altre lloc, que hi hauria d'haver algun lloc per fer el vermut.
Allà els tobogans.
Els tobogans. A part d'un lloc de la Creu Roja, pels que es lesionen, hi hauria d'haver també un bar, sí.
Doncs ha quedat clar, no? Tema de vianetització.
A totes estem d'acord, poca polèmica.
No, gens de polèmica perquè...
Tot i les molèsties...
Home, les molèsties sempre s'han de passar. Quan tu vols millorar una cosa, quan tu fas obres a casa, també tens molèsties, però saps que després allò tindrà un benefici perquè estaràs millor, perquè has tirat un envà que t'engrandeix no sé què, perquè has fet un no sé quantos, perquè has pintat. Són molèsties, però després el gaudi...
Clar, després estàs content.
No? Mira els resultats.
El benefici és molt més satisfactori.
Jo crec que aquí la gent de l'Avinguda Cerdanyola haurien de tenir alguna conversa amb la gent que ja ho ha passat, no?
Les de fa 20 anys,
perquè s'animarien molt.
Jo crec que la gent que ha participat en el procés aquest, segurament els 200 no hi estaven absolutament d'acord, però si ha sortit aprovat és perquè la majoria ho estava i que ja deuen ser conscients dels beneficis. Vull dir que aquesta opinió és l'opinió del...
Bueno, però és un president que representa un sector, no?
De comerciants.
Sí.
Molt bé, doncs canviem de tema, però continuem en l'àmbit local, perquè Esquerra Republicana Més demanarà en el pròxim ple, el d'aquest mes, el mes de maig, eliminar el nomenclàtor franquista Sant Cugat, que el primer que hem pensat, almenys la Neus i jo, és encara en queda.
Sí, sí, jo hi he pensat, perquè ja, com comentàvem abans de començar, jo vaig estar a la comissió del nomenclàtor i l'Àngels també, i pensàvem que ja no quedaven carrers franquistes, perquè recordo, bueno, també és cert que en l'època que jo vaig estar com a mínim a la comissió, s'estava treballant més amb els carrers nous de nova creació, perquè eren els moments que s'estava dissenyant Volpelleres i Can Mates, sí. I hi havia una comissió d'experts i algun historiador, i recordo que estava el Domènec Miquel, i que es van dissenyar aquests carrers, però no recordo que es parlés, era com si ja no quedessin carrers franquistes, i m'agradaria saber quins són els carrers que demanen. No ho diuen?
No tenim la relació de carrers. El que sí que sabem són els que es van retirar l'any passat, plaques de tres carrers en noms d'antics alcaldes franquistes, Nicolás Villar, Josep Bernils i Pau Muñoz.
I que va haver-hi una certa polèmica, perquè recordo jo també això. És que igual que la Neus, se'm fa estrany pensar que encara hi ha alguna placa amb algun, després de tants anys que s'han anat, no? S'han anat traient, i que les diferents comissions de nomenclàtor han anat proposant canvis i s'han fet aquests canvis. Jo no sé si no serà més aviat símbols franquistes que quedin, doncs, per exemple, aquelles plaques del Ministeri de la Vivenda que hi havia, doncs, encara les fletxes allà, que això m'ha semblat veure en alguna fotografia, i que això sí que pot ser que en quedi algun, en alguna casa que no s'hagi tret, i que lògicament s'ha de treure, però tant com
carrers
que pot ser, algo que se'ns ha escapat.
També. Pot ser. Jo, com que no he estat a cap comissió del nomenclàtor, no us ho puc dir, però també se'm fa estrany, no?
Sembla que s'ha fet. Aquest símbol que feia referència a l'Àngels és un dels que es reclama que es retirin, els que estan vinculats als pisos.
Això podria ser, perquè com que això és un tema més particular, més de l'edifici, i que això, en tot cas, crec, si no vaig equivocada, s'ha de requerir al veí que ho tregui, no ho pot, si el veí no ho treu, potser sí que l'administració en darrera instància ho pot treure, però crec que no ho pot treure l'administració, com l'administració no pot venir a casa teva i canviar-te el número del carrer, t'ha de demanar que el canviïs, vull dir, no pot intervenir a la teva façana. Si tu no ho fas, i és una cosa, doncs, que hi ha un cert perill, pot fer-ho, però ho pot fer-ho subsidiàriament. Jo diria que més aviat es deu referir coses d'aquestes, perquè carrers, home, jo crec que si hi haguessin carrers amb noms franquistes serien més públics, o els tindríem més presents, no?
També és veritat que coneixem poc els carrers, els noms dels carrers de la ciutat, com que és una ciutat molt extensa i queden, si tu demanes a la gent pel carrer, no...
Neus, però els noms de carrers nous, la ciutat s'ha fet extensa amb els anys.
És veritat.
Els carrers nous no se n'ha posat cap. I els antics els tenim tots al cap. I els antics són els que s'han anat canviant. Vull dir que se'm fa estrany, no coneixem tots, segurament de les zones noves, però del centre sí que els coneixem, i del nucli més de més anys el coneixem totes, els que estem aquí segures.
Dels que es van canviar a la vostra època, quan vau estar en la comissió de la Nomenclàtor?
Jo recordo que Noves del Castillo.
Que es va fer l'Avinguda de Gràcia.
Sí, l'Avinguda de Gràcia.
Que també va ser Esquerra Republicana qui el va proposar. Sí, i crec que poc temps abans, que devia ser amb la teva comissió, va ser quan es va canviar Alfons Sala.
Alfons Sala va ser, exacte, va ser quan...
I
algun altre, sí, però ara tampoc...
I semblava com que Cànoves del Castillo, en aquell moment semblava, o jo tenia aquesta percepció, que era com de les últimes coses que quedava, no?
Sí, sí. Home, cosa important, no? Cosa que citava cada dia. Com
I d'un carrer important, d'un carrer d'entrada a la ciutat. Clar. Sí, va ser, és veritat. Sí. Amb això sempre també hi ha la reticència dels veïns, que no volen que se'ls canviï el nom, perquè els hi suposa fer un canvi de tot, però i tal, però es va acabar fent i va ser pacífic.
I també és veritat que al final passa el mateix, que s'adapta el nom i
tothom està contentíssim d'haver-lo fet. D'haver-ho fet. Quina diferència, dir-se Avinguda de Gràcia, no?
Sí, sí. No sé, deu ser algo més així de petit.
Alguna cosa queda.
Algú deu quedar, alguna cosa perquè queda, si no, no tindria que... sentit que no aquesta proposta. Sí.
Els vostres carrers no tenen nom franquista?
No, moment, són toponímics de
perquè
la zona.
Perquè a les zones noves que comentaves abans, Neus, de Volpelleres i de Can Mates...
Es van posar molts noms històrics, molts que tenien relació amb la història amb la història local. Per exemple, el pont de Can Bernet i el camí dels monjos, tot, es va fer tot un estudi de com de què era aquella zona, dels camins que hi havia, dels ponts, de les cases i tal, i a partir d'aquí es van anar configurant els noms. Després també es van posar molts noms, que crec que això també es va començar a l'època que estava l'Àngels, molts noms de dones.
Es van buscar sí. noms de dones. No?
Jo això sí, ho recordo, no allò expressament, recordo perquè hi havia un desequilibri molt gran entre carrers que només... La majoria eren noms d'homes, com sí. si només haguessin fet gestes, no, els homes.
Bueno, i continua sent així, el que passa és sí. que bueno, és una aposta de futur.
Sí. Però recordo, per exemple, el nom de Josefina Mascarenyes, aquest sí. Que era jo a la Comissió de Nomenclàtor, aquí mateix, aquí a la vora de sí. l'estudi de Cugat.cat. Uh-huh. Es van buscar també noms de dones que haguessin tingut una vinculació doncs, sí. a la ciutat per alguna cosa.
Uh-huh. I ara jo recordava, ara que estem parlant de noms i de carrers i símbols, no té res a veure, però us va sobtar, perquè no sé si en altres llocs es fa, les rotondes, no fa gaire,
sí, sí.
que també tenen nom.
Sí.
No?
I tenen noms de tots relacionats també amb temes del
vitivinícoles,
Sant Cugat sí, agrícola. De... Uh-huh. Ja sigui només agrícola o també vitivinícola.
Però no? són noms que no assumim, que no incorporem, no? Perquè no passa... Veiem una rotonda... Passa
tu dones de referència cotxe. El nom de la rotonda per algun motiu?
No, perquè no. la gent tampoc sap on... Bueno, a Google.
Però va bé en algun sentit.
L'única
és
Rotari.
Per donar indicacions.
L'única, sí, la del Rotari.
Em vaig quedar amb... Bueno, vaig punxar, diguéssim, a la rotonda de... Ara no me'n recordaré com es diu, és la del blat, ho vaig haver de dir al RAC, vaig haver de dir on estava situada. Del blat, no, de la... Ai, com es diu ara, la rotonda de l'arxiu, la que hi ha al costat de l'Arxiu Nacional.
Per molt que li posem nom, no, la rotonda de l'arxiu.
Però com que, o sigui, el tenir la placa és més fàcil d'identificar-la a l'hora que tu sí. dius on estàs. Però és veritat que com que a les rotondes no hi acostuma a viure ningú, sí. és més una cosa simbòlica, o de punt de situació, en el cas de que et trobis allà, que dius, mira, estic aquí esperant-te o quedem en aquesta rotonda, si la gent no sap on és, perquè n'hi ha que tenen, és veritat que la de l'arxiu o la de, no sé...
Però la de l'arxiu s'hauria de dir de l'arxiu, perquè sí, és com el masclaix.
Sí. Clar. Sí, sí. La del pirulí, la del pirulí, no? Ara no recordo com es diu.
Jo tampoc.
Aquella és la de la sega, la de l'arxiu, ara no me recordo que si és la de la sega o la del...
Però són noms que és difícil que incorporem perquè com que no hi viu ningú, ja. Que no s'utilitzen.
Jo crec que aquests els va fer una comissió també de gent vinculada doncs, al muntanyenc, gent com doncs, el Jordi Roca, per exemple, entre ells, no? Mm-hmm. Que van situar també on estaven abans. Em sona haver-ho llegit això en algun lloc, eh? Vull dir que no és que algú s'ho inventés i ho posés així, sinó que van estar mirant, aquí hi havia vinyes, doncs aquesta, noms més vinculats al tema de la vinya, aquí hi havia camps de blat, doncs més vinculats a la sega, al bat, bueno, en fi, a les feines específiques d'això. Crec recordar-ho, haver-ho llegit. Sí que és veritat també que el no viure ningú a les rotondes, clar. No.
No, que igual la intenció era bona, però igual hagués estat millor recollir com li diem popularment, perquè no? I posar-li nom, però de, pues això, de l'arxiu.
Hauríem avançat més en la feina.
Sí, no?
Sí. No sabem, Àngels, surten al Google Maps? Sí, tu, suposa. Sí? No ho sé, pregunto.
A veure, posa. Com a punt. El del RAC em va localitzar, sí.
Pel nom de la rotonda?
Bueno, jo li vaig dir, està al costat de l'arxiu, la placa diu...
Ah, però no pel nom de la rotonda, això haurem de fer.
I
el
Dani m'envia la geolocalització, sisplau.
Ho haurem de mirar.
Molt bé, doncs tornem a canviar de tema. Ara parlem del procés i de la participació i el suport que molts van donar ahir a la presidenta Carme Forcadell, que tornava a declarar. Novament hi vas anar?
Sí.
Àngels? Sí?
Sí, home, només faltaria. De fet, jo també em sento implicada en aquest procés, no? Perquè ells ho han fet per nosaltres, els diputats, la majoria de diputats els vam acompanyar. Jo diria que, bueno, els que veiem que com a mínim el debat i la democràcia d'un Parlament no la pot qüestionar un jutge, no? I que no ens ha de marcar ningú què es pot i què no es pot debatre en un Parlament, només faltaria. És trist, és trist, i pensar que, doncs, no sé, que veure la imatge d'una presidenta del Parlament i també en aquest cas la secretària de la Mesa, com ho serà divendres, doncs, del vicepresident primer i de la secretària segona, i com ho serà el 12 de juny de veure també el secretari en Joan Josep Nuet, no? És trist pensar que hi hagi un jutge, no?, que digui, doncs, que la gent de la mesa del Parlament ha d'anar a declarar per autoritzar un debat. Aquesta imatge, doncs, no l'hauríem de veure. Dit això, és de valorar que la gent encara continuï estant al peu del canó, tanta gent un dilluns que dius... Avui sentia que traien importància que hi havia menys gent. És veritat, clar, hi ha menys gent, perquè és que la gent el dilluns al dematí no pot deixar d'anar a treballar i anar-se a manifestar, no? A les 9 del dematí a Barcelona. Ho pot fer gent, doncs, o que aquell dia no treballa perquè té descans setmanal, o perquè ja està jubilat, o perquè està estudiant, o, que és el perfil de gent que hi havia. Però, bueno, no, hem de seguir lluitant i hem de seguir sortint si volem aconseguir votar. Votar, simplement votar. Després, doncs, cada un decidirà el que vota, eh? Això ja és una cosa que bueno, només faltaria, va inherent a la democràcia. Però demanem això, demanem votar i demanem que no es qüestioni un Parlament pel que parla o deixa de parlar, no? Que no es pot censurar, autocensurar. Seria fortíssim que la presidenta del Parlament o la gent de la mesa digués no, és que d'aquest tema no en podem debatre, no en podem parlar. Home, no, es pot parlar de tot. Després, doncs, per això hi ha unes majories configurades a l'hora de votar i es vota una cosa i surt un resultat o en surt una altra.
No, això està clar, i estem tots d'acord amb que és una... Sí, sí. I estem tots d'acord amb que és una imatge trista, i estem tots en contra de la judicialització de la política i a favor de que puguem votar i acabem amb el tema, no? Perquè realment jo entenc que és així, que hi ha menys ciutadans i ciutadanes perquè és difícil anar un dilluns al matí, evidentment, però també jo m'agradaria fer una enquesta per si la gent tenim clar, tots tenim clar, les que no estem a primera línia, les que no estan a primera línia, en quin moment estem, o sigui, tota aquesta judicialització, tots els judicis, jo trobo que és difícil saber en cada moment on som, no? O sigui, hi ha un tema enorme que està sobre la taula, però els ciutadans i ciutadanes no sé si estan visquent en cada moment què és el que s'ha estat jutjant, per quin concepte, què és el que hi ha darrere, com es pot acabar. És que és molt complicat saber-ho, no? Aleshores...
Perquè hi ha un seguiment del dia a dia,
sí,
molt al detall, molt del que està passant en cada moment. I la situació és, com dius tu, Assun, que els arbres ens impedeixen, sí, veure el bosc.
Jo trobo que sí.
I arriba un moment que tot això crea, doncs, fatiga, sí, cansament...
Jo crec que és el que volen, que... també, eh? Sí, és intencionat, sí, això, sí, eh? Clar, no ens equivoquem. Imagina't, a més, podien haver anat a declarar tots junts. No, doncs separats, per allargar-ho, per provocar, doncs, que potser el dia 12 de juny, que és l'últim, perquè és l'últim, o aquest divendres, hi haurà menys gent. És que segur que hi haurà menys gent.
També és lògic que hi hagi menys gent, també per cansament, Vull dir que...
Sí, perquè la gent finalment diu, ai, tu una altra vegada,
clar,
ja torna.
Sí, perquè no saps què
però que és això. Fins i tot fa que cada vegada es... una cosa que és greu, que es normalitzi la judicialització de
és
la política.
Que... No, sí.
És difícil de dir. I, pues, al final ho normalitzes. Al final veus una notícia de que va declarar la... I, bueno, és igual.
Ja, o sigui, no hi
és
dones que, importància.
És com que ja li treus importància quan en té molta d'importància. Perquè, pues, és això, és normalitzar una situació que no és en absolut normal. I estan... Vull dir que... No entraré una altra vegada a argumentar el mateix, perquè ja estem totes d'acord, és que avui estem totes d'acord tota l'estona.
Sí, no discrepem.
però això, que és greu el fet de la judicialització, i és greu el fet de que ho anem normalitzant, cada vegada hi va menys gent, però i sobretot cada vegada ho registres menys. Ho veus, sents la notícia com malauradament passa amb les pateres que s'enfonsen, no? Sí. Avui hi havia una notícia tremenda d'un cas de que
sí.
no han
sí, sí,
atès
sí, que
a Malta.
No han atès a... Sí,
I bueno, ho sents ja com una cosa...
Com un soroll de fons.
Com un soroll de fons, i això és greu, perquè això anem a allò que deia l'Anna Arendt de la banalització del mal, no? És que, bueno, doncs acabem normalitzant les coses i convivint amb elles.
I sense que ens afectin tant.
I no ens afecten.
Com un soroll de fons, però que no ens afecten tant, però que es porten a la desesperació a la vegada.
Sí, sí,
no?
Sí.
Vull dir que
sí.
No és que no ens afectin, és que no reaccionem al moment, és que no anem on hem d'anar, però
que
ens va minant, acaba minant i emmalaltint. Sí, sí, o sigui, sí, no es pot viure així.
És, no, t'acaba fent mal intern, no? Sí. Que és el pitjor, no? El mal interior. Sí, és realment és trist, o sigui, és una situació que volguda i premeditada i planificada, per part de la Fiscalia, en aquest cas, i que no té més sentit que això. De la mateixa manera, doncs, també les multes econòmiques que tenen cada un d'ells, per exemple, els que ja han estat jutjats, el Francesc Homs, la Irene Rigau, la Joana Ortega, el president Mas, o sigui, a part de passar pel judici, doncs unes multes econòmiques brutals, clar, que han d'assumir en patrimonis personals. Per això ahir una de les accions que es va fer quan es va acabar la declaració en el TCJ va ser aquesta, per part tant de l'Assemblea Nacional com d'Òmnium, de dir unes caixes de solidaritat per contribuir tots.
Home, les caixes de resistència del sindicat de l'època franquista.
Pues mira, sí, per fer front a això, perquè clar, o sigui, aquí és una ofensiva per terra, mar i aire, no? Un estat que, bueno, que ja no sap com més actuar i va fent en tots sentits i
De totes maneres, jo també voldria afegir una crítica al govern perquè també contribueix a que això continuï amb aquesta línia, no? Per exemple, crec, i ara segur que aquí no estem d'acord,
no.
El tema de la compra de les urnes. A mi això em sembla una tonteria per dues bandes. O sigui, em sembla una tonteria que el govern central prohibeixi la compra de les urnes, però és que em sembla una tonteria que el govern autonòmic perdi el temps amb la compra de les urnes, que ara mateix no ens fan falta. Quan estigui clar que anem a fer el referèndum, o sigui, treballem perquè aconseguim el referèndum i llavors ja comprarem les urnes.
Home, però també es pot interpretar com un gest simbòlic.
Sí,
un gest simbòlic que ho és, i que contribueix a això.
Tu saps que per fer una compra s'ha de fer uns mesos d'allò, perquè hi ha una licitació, quan passa d'un import hi ha una licitació, hi ha uns temps, no?, d'exposició pública.
Si no sabem quan es farà el referèndum, Àngels.
Bueno, hi ha un compromís expressat per...
Abans de l'estiu.
No, abans de l'estiu no, però és que amb l'estiu pel mig, o fas ara aquesta...
Àngels, no sabem què farem. O sigui, si el referèndum no és vinculant, i no té transcendència.
Bueno, però s'està treballant perquè...
Si és un 9-N, no té sentit fer el referèndum.
S'està treballant perquè no sigui un 9-N. Jo crec que aquest referèndum es farà, i es farà la segona quinzena de setembre, perquè hi ha uns compromisos explícits de...
Uns compromisos explícits només d'una banda, i de l'altra no, i si no arribem...
Bueno, però és que de l'altra banda, Neus, potser haurem de buscar la manera que sigui vinculant. No et sabria dir com ara què, però m'imagino que amb això es deu estar treballant. Mira, no sé, des de que hi ha aquesta carta que han enviat, doncs, tots els portaveus dels partits polítics representats a la cambra anglesa, amb el president Rajoy dient que és impensable que no deixi votar, no? No sé com s'acabarà fent.
Però jo estic d'acord amb l'Àngels, ja està bé que discrepem amb alguna cosa, que això no és un fet simbòlic, o sigui, no és una altra cosa. O sigui, que el dia després de la declaració d'ahir es digui que es volen comprar les urnes, és un fet simbòlic, és aquest.
No, però ja fa dies que
estan. Però avui han dit, la notícia és així, a la premsa surt una cosa de l'altre. l'altre, i no és casualitat. O sigui, és així, es vol que estigui...
No, segurament no, també és per animar la gent a dir, ei, aquí no defallim, no?
No,
aquí no caiem.
Sí, això,
però al final
és
part d'una estratègia d'un país que vol dir sí, la seva.
Però també, també tenim la sensació que el govern només es dedica a això. Saps? I que el govern, i que hi ha
que
hi ha coses que no cal, al final, lo de les urnes, jo estic segura que és una cosa simbòlica i que en realitat les urnes es poden comprar en el moment que calgui, si no es posen de cartró com en el 9N.
Bueno, però s'han de fer, tu saps com es van en quant de temps es van encarregar les del 9N abans?
El cas és que en aquella vegada no va ser una polèmica ni ens vam assabentar, i ara sí.
Bueno, perquè també hi ha l'interès i perquè qui ha tret el tema...
Però interès per amb dues bandes, no vull dir que jo...
Són ganes de continuar, saps? I llavors em sembla una, i em sembla una tonteria que el govern central ho prohibeixi, evidentment. No estic en absolut d'acord en que prohibeixi que es comprin urnes. Però també una tonteria que es posi sobre la taula ara comprar les urnes. Perquè
és que o les compres ara o no les tens per la segona 15 de setembre. Neus, estem al mes de maig. Tu saps molt bé que el mes d'agost... és inhàbil a molts efectes, sobretot administratius, que no pots posar venciment de concursos ni segons quines coses al mes d'agost. Necessites un procés... És un procediment administratiu, no és una altra cosa.
Perquè puguem votar el mes de setembre, hi ha coses molt més
importants
que no són les urnes.
Però també s'estan fent. El que passa és que n'hi ha que són públiques, perquè en el moment que surt un concurs al DOC, això s'ha preparat de fa dies.
Yeah.
En el moment que surt el concurs al DOC és quan es visualitza. Abans no cal explicar-ho.
Però que no és casualitat. Jo a mi és que quasi et sents incòmode opinant perquè sembla que siguis un cenizo, diria, mentre cometes, sí. Que no sé. I el fet és aquest. O sigui, la ciutadania en aquest moment respecte al procés té molts altres interrogants que li preocupen més que les urnes. O sigui, realment hi ha un sentiment de que es votarà abans a la segona quinzena de setembre, abans de la segona quinzena.
No,
no,
en absolut.
Aleshores, afegir en aquest moment com per donar seguretat de que sí que es votarà comprar les urnes, no sé si això ajuda a avançar o augmentar el caos.
Jo vull saber
clar.
Quines són les coses polítiques. O sigui, les
però
negociacions...
Però aquí ja s'ha començat la campanya.
Jo vull informació sobre això, no vull informació sobre, les urnes, repeteixo, em sembla una tonteria.
És una publicitat que fa...
I en canvi de l'altre, si jo no veig, jo no estic segura, tinc molts dubtes que al setembre tinguem un referèndum com cal. Si tenim un referèndum del 9N, mira, potser, però serà una altra tonteria des del meu punt de vista. Però un referèndum com cal, vinculant, i que es porti a algun lloc, i que la decisió realment després sigui també, això vinculant.
Jo veig que el govern treballa en aquesta direcció amb molts fronts, no només en la compra d'urnes, que és una cosa bàsica, perquè no en té en propietat el govern català, urnes, perquè sempre que es fan eleccions doncs les deixa el Ministeri de l'Interior. Clar, en un cas així segur que el Ministeri de l'Interior no ens les deixaria, per tant, més val comprar.
No ens les deixaria si fos...
De qui són propietats les urnes?
Si fos
el
Ministeri de l'Interior.
Sí? Si fos un...
sí, avui he sentit
sí,
això.
Sí, sí. O sigui, aquí sempre, siguin eleccions locals, siguin eleccions a la Generalitat, o siguin les estatals, siguin les que siguin, les urnes les has de demanar al Ministeri de l'Interior perquè són les
però que diu que és curiós que hi ha altres comunitats autònomes que les tenen pròpies.
Sí, per això.
Aquí cadascú fa la seva, no?
Sí. Que ens les poden deixar.
Bueno, sí, però a veure, la previsió... Segurament, ara imagineu-vos per un moment, fem l'exercici al revés, que tot va endavant, que es van sumant totes les coses, els astres es conjuren tots i que a la segona quinzena de setembre tinguem el referèndum que ens han promès que tindrem. I resulta que llavors no tenim urnes.
Posem caixes de cartró, no t'amoïnis.
Però tampoc les podríem, perquè d'aquestes urnes hi ha una part que són urnes de metaquilat i una altra part que són de cartró.
I què se n'ha fet de les de cartró del 9N?
Es van reutilitzar perquè no tampoc teníem massa sentit, sobretot penso jo, pel volum que deuria suposar.
Home, pensant que potser en el 9N
bueno, jo no volia fer
no tindria...
de les urnes el gran tema,
Si en comptes de parlar de les urnes d'aquí parlem de les urnes franceses, què us sembla el resultat?
Menys dolent.
Menys dolent. Home, bastant menys dolent. Jo crec que la primera bona notícia és que el Front Nacional se li ha aparegut.
Però té 10 milions de vots,
No, és molt bèstia.
10 milions de vots que no són
molt bèstia,
10, em sembla.
11, senyora.
No, 11. No, 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 11.
Sembla que sí, no. Respecte als 11.
Sí, sí, sí. Va, jo també baixat? Crec que són 10.
Ah, són 10,
potser 10. Que tenia 8 i ara em sembla que són... O sigui, vale. Que havia tingut... A la primera el... volta van ser uns 8 i ara han sigut 10, no?
Home,
o alguna cosa així.
Ha doblat
sí, que em sona la xifra de 8, també.
Vegada.
Sí, sí, sí.
Evidentment és un perill. I el perill, a mi, per mi el preocupant... Ara, mira, hem parat el cop. Ah, tenim el Macron, que no és cap meravella i que continua sent un neoliberal i ja veurem quines són les seves polítiques.
Veure,
i que està per veure, i que no té partits darrere. Ara el problema són les legislatives.
Aquí està el problema.
Qui...
El juny.
Clar, el Macron és ell. Ell i sus assessores. Ja està. No
és una mica com l'Albert Rivera i...
Menys encara. I menys i encara, perquè l'Albert Rivera, com a mínim a Catalunya, tenia partit. A la resta d'Espanya no, però com a mínim a Catalunya tenia partit. El Macron no té partit, el Macron té ell i sus assessores. I ja està, no té. I llavors, com es presentarà les legislatives? Crearà un partit d'aquí al mes de juny? Amb qui es presentarà? No té. I llavors, clar, ara el necessari és que el mateix partit sigui el que governa, si no tornarem a la cohabitació, però la cohabitació amb qui? Uh-huh. Amb qui? Perquè el Partit Socialista ja veiem com està...
Fulminats, gairebé.
No. Diu que el Valls s'oferia com a ministre del govern sortint, del que entra, vaja, del que comença.
Clar, ara ha de configurar i amb qui pretén governar, perquè ara és president, vale? Però li falten les legislatives, no? I ha de tenir un equip de govern.
És una incògnita, el que passa és que és una persona que... sense conèixer el de rei des de tota la distància, però dona com la confiança de que se'n sortirà perquè ho té com molt... I és veritat que està sol o molt sol o té un equip molt reduït, però desperta moltes simpaties a França, amb la gent. Jo he parlat aquests dies perquè tinc família per qüestions d'exili, en aquest cas, no? Tinc tota una branca de cosins allà bastant extensa, i són de sensibilitats diferents, eh? I en aquest cas tots estan aglutinats al entorn de Macron i en positiu, o sigui, no com a mal menor per frenar doncs a la Marine Le Pen, no? Sinó com a en positiu de confiança, o sigui, de que és un tio que genera confiança. Bueno, no sé, penses poder sí, no? Poder és aquest el tema. De fet, si mirem l'evolució des de que deixa el govern, no,
d'Hollande
fins ara, és alguna cosa de generar, perquè la gent tonta no és, i les coses efímeres tampoc ningú, més aviat la gent en fuig perquè dius, a veure, tots es portarà aquest.
No, però jo crec que estaríem d'acord en que està per veure, vull dir que ha generat confiança, està clar, que hi ha gent que pot haver votat en positiu també, i no només per resignació, però també està el tema aquest molt preocupant, que jo penso que la gent que ha votat a Le Pen no són gent fatxa, o sigui, no són gent que pugui... No hi ha 10 milions de fascistes a França. Aleshores, si es vota com a sortida a la situació política actual, no?, a la corrupció i a tota aquesta història, és molt preocupant.
Sí. Jo crec que hi ha una part de preocupant també amb el vot de Le Pen, i que aquest és una anàlisi que faig jo, igual no m'ho he d'estar per casa, però crec que és una anàlisi que hi ha una part que ha de preocupar molt a l'esquerra, que és que el que queda de proletariat no se sent representat pel Melenchon, no se sent representat, igual que aquí, igual que crec que aquí a Espanya en general, el que queda de proletariat, o el que ara en diem precariat, no se sent representant ni per Iniciativa, ni per Izquierda Unida, ni per i del PSOE, ja veiem també
això
com
donaria,
està.
Això donaria per un altre debat,
és
no?
Tesi,
si els votants se senten o els electors se senten representats en els diferents partits que hi ha, tant aquí com allà. Se'ns acaba el temps de la tertúlia. Moltíssimes gràcies.
No? Un altre dia continuarem.
Per la conversa. Que tingueu bon dia i bona setmana.
Gràcies.
Adéu-siau. Bon dia. Adéu.